Benvinguts al Fem Salut. Avui al programa parlarem de la insuficiència renal crònica i ho farem amb dues persones del món sanitari. Primer parlarem amb la Tere Avinyó. Ella és metgessa de família i treballa a l'equip d'atenció primària de Flix. Després ho farem amb la Núria Ginesta. Ella actualment està treballant a l'atenció primària, però va estar treballant 3 anys a la unitat d'hemodiàlisis de Joan 23.
Bé, com hem dit en la introducció, com heu de sentir, avui en el nostre programa volem parlar de la insuficiència renal crònica, una malaltia que déu-n'hi-do l'habitual que és, i en aquest cas, per començar a parlar del tema, tenim a una metgessa de família, ella és la Tere Avinyó, que actualment treballa a l'àrea bàsica de Flix, i amb ella voldríem començar parlant d'aquesta malaltia, sobretot de a quanta gent es dona. Bon dia, Tere.
Hola, bon dia, company. I gràcies per la invitació.
Si et sembla, quan, com sempre en el nostre programa, intentem situar una mica què és la problemàtica i saber a quanta gent afecta, per saber en quin grau d'afectació hi ha a nivell de la nostra població. Quins són els números de la insuficiència renal crònica?
Bueno, primer que tot, volia explicar una miqueta què és la insuficiència renal, perquè us fiqueu una mica en antecedents, no? Nosaltres tenim dos ronyons, en principi, i la funció que tenen és filtrar la sang, eliminant les toxines i aigua que tenim de més, no? Llavors, la insuficiència renal justament és quan este filtrat, esta funció que té, comença a ser deficient, no? Llavors se comencen a acumular substàncies tòxiques al cos i acumul d'aigua que a la llarga pot produir doncs, una sèrie de conseqüències i problemes per la salut. ¿Vale? Uh-huh. Llavors, a nivell de números, podem dir que aquí a Catalunya hi ha més de 600.000 persones afectades d'aquesta malaltia. ¿Vale?
És a dir, que gairebé serien al voltant del 7 o 8%, perquè sí, si sí. Parlem dels 7 milions de persones...
Doncs, no, és una xifra important.
Una xifra important.
I a part d'això, quasi 10.000 estan en tractament ja per fase molt avançada, estan en tractament en diàlisis o estan trasplantats molts d'ells, no? La prevalència pràcticament és molt semblant a Catalunya i al reste de l'Estat. Aquí a Catalunya tenim 1.360 persones per cada milió d'habitants, no? I a la mitjana nacional és de 1.211 per milió d'habitants, vale? El que hem vist és que la població que més està afectada d'aquesta malaltia és la població que se situa entre els 65 i els 74 anys. Uh-huh. Com més envelliment també s'està veient que clar, augmenta més la patologia.
Evidentment el ronyó treballa tota aquella colla d'anys, i evidentment doncs, conforme van passant els anys suposa que també està cada vegada més atrotinat, està més afectat i per tant això fa que vagi sortint cada vegada més una insuficiència renal que, com acabat explicarem, també té una diferent gradació. No és el mateix a l'inici com a la fase, com has comentat, de que ja pot convindre fins i tot un trasplantament o una diàlisi. Però si et sembla, com totes les malalties, tenim eines per intentar previndre-ho, perquè ja sabem que intentar curar o minimitzar els problemes que dona, pues, també ho podem fer, però si podem previndre també és l'eina que millor i que més bé hem d'intentar utilitzar tots plegats.
Doncs sí, el que passa que bueno, la prevenció és curar de malalties, no? És sempre la mateixa, però bueno, és prou important, no? Què tenim que fer, no? Per previndre? Pues, sobretot tindre els hàbits el més saludable possible, no? Què vol dir això? Exercici, per almenys entre mitja hora i una hora cada dia, ¿vale? Beure aigua, pues, per almenys un litre i mig diari també. Disminució de l'alcohol i de begudes gaseoses també, el gas al portar sal tampoc és molt aconsellable. Reduir la sal a les menjades. I sobretot menjar molta fruita, verdura, de forma diària. ¿Vale? No fumar, també el tabac pot lesionar molt les artèries, sobretot les renals, i a la llarga ocasionar aquesta malaltia. I també vigilar una mica tots els medicaments que es prenen, perquè n'hi ha uns que poden afectar més que altres al tema de la funció del ronyó.
Mm-hmm. I també hi ha tot un seguit de malalties que un pot anar adquirint durant tota la seva vida que poden ajudar, no? A que aquesta insuficiència renal sigui més falli cada cop més rellevant i més important.
Pues sí, bueno, ja hem dit que a l'haver la població més envellida, això també és una causa de que aquesta malaltia sigui cada vegada més freqüent, no? Perquè, clar, a més edat, més fàcilment se pot arribar a tindre aquesta patologia. De totes maneres, una malaltia que és molt freqüent també, que és la diabetes mellitus, que és la gent que té sucre a la sang, amb aquesta malaltia és la primera causa d'insuficiència renal en els malalts, no? Llavors, la diabetes és una causa, la hipertensió arterial, o sigui, tindre la tensió arterial alta, és una altra causa d'insuficiència renal, i una altra que potser no heu sentit tant, que és la glomerulonefritis, que és una inflamació de parts del ronyó, que se pot deure a moltes causes, que no explicarem aquí, és l'altra causa com a més freqüent. Entre les tres patologies sumen el 75% de les causes de la insuficiència renal crònica. D'acord? Uh-huh. Llavors també s'ha vist que la gent obesa té més risc de patir també insuficiència renal crònica, no? Els obesos tenen el 83% més de risc de patir aquesta patologia.
O sigui, gairebé el doble que una persona normal, sí, per entendre'ns. Sí. O que no tingui obesitat. Uh-huh. Parlem ara una mica de quins símptomes es pot notar la persona que pugui indicar que està patint una insuficiència renal.
Vale, el que passa amb aquesta malaltia, per sort o per desgràcia penso jo, és que se va produint l'alteració del ronyó i fins que aquesta no està molt avançada, pràcticament a vegades està de forma terminal, no dona símptomes, vale? A la majoria de gent. Vale? Però els símptomes que sol donar són compressions en la mateixa hipertensió, poden donar anèmia, les analítiques, els ossos dèbils, alteracions nervioses, poden augmentar les malalties cardiovasculars, també a vegades la gent se sent més cansada, dificultat de concentrar-se, li costa dormir, se li poden inflar les cames, tenen rampes a les cames, sobretot a la nit, orinen molt més per la nit, sobretot són estos símptomes que no són molt específics d'això, però ens poden fer pensar que bueno, que el ronyó està ja molt castigat.
Però per sort, i cada vegada més, en l'atenció primària, pues una mica fem la nostra part de promoció, de prevenció, i de prevenció ja sigui primària, secundària o terciària, és a dir, la gent que ja té malalties establertes, el que fem és tot un seguit de controls que ens poden ajudar i molt a detectar si això va endavant.
Clar, d'això es tracta, no? Com hem dit, el que tenim que anar a buscar són aquelles persones en les que el risc de patir aquesta malaltia és el més freqüent, no? Com pot ser els diabètics, els hipertensos, gent que té malalties cardiovasculars, els obesos. Llavors, amb aquesta gent, arribada a una edat, és aconsellable fer-los un anàlisi de sang i d'orina per determinar, per un costat el de sang, el filtrat glomerular, que això ens indica el funcionament del ronyó. Quan este està per davall de 60 vol dir que comença a haver problemes en el ronyó. I després també a l'orina, una altra cosa que podem mirar són les proteïnes. Quan hi ha també una alteració i que s'eliminen proteïnes per orina, també ens indica que hi ha una alteració també renal. ¿Vale? Altres proves que es poden fer seria una ecografia del ronyó. L'ecografia seria més per veure el tamany del ronyó, si hi ha algun quiste, si hi ha alguna tumoració, que també poden donar peu amb aquesta patologia. I després ja seria una cosa molt més complicada, seria la biòpsia per determinar exactament el teixit que traiem, si hi ha una inflamació, si hi ha un tumor o altres coses.
Uh-huh. I què podem fer per aturar-ho una mica? Pues, suposo que vindria a ser controlar tot el que hem estat parlant, no?
Claro.
És a dir, el grau de control d'una persona que té diabetis, el grau de control, claro, d'una persona que té una hipertensió i pues, mirar de controlar el pes en les persones que tenen un sobrepès o una obesitat important, no? És a dir, totes aquestes mesures serien les que ens podrien donar sí, un cop sí. de mà per mirar de que aquesta insuficiència renal pues, mirés d'avançar el menys possible, no?
Està clar que és això, no? A les persones que són diabètiques, hipertenses, sobretot, tindre uns bons controls tant del sucre com de la tensió arterial. Ja tenim uns protocols que ens diuen més o menys en quines xifres tenen que estar i que no poden passar d'allí. Llavors tenim que anar posant medicació per aconseguir aquests objectius, no? També és important disminuir el colesterol. Per què? Perquè tindre el colesterol baix evita tindre que donar més medicaments que a la llarga també poden afectar amb este ronyó, no? I els hàbits saludables, com hem dit abans, són superimportants. Uh-huh. Exercici, dieta, reducció d'alcohol, tabac, mantindre el pes.
I si malgrat tot arribem a un punt en què la malaltia avança, com ho podem tractar?
Bueno, ja la fase final, ja quan el ronyó ja no pot més, ja no està filtrant i està donant ja molts problemes, hi ha dos tractaments a fer. El tractament d'elecció, en principi sí, el trasplantament renal, que és, bueno, posar un ronyó d'un donant viu o d'un donant mort, i l'altre tractament seria la diàlisi, que la diàlisi és simplement passar la sang per un aparell que fa la funció de ronyó, no? per depurar-la i que no doni problemes i que li pugui eliminar bé les substàncies nocives que té. Uh-huh. Són aquests dos únics els tractaments que hi ha avui en dia.
Bé, doncs, Tere, em sembla que ens has aclarit força tot plegat. Ara, tot seguit, després d'aquesta entrevista, parlarem precisament del que has tocat en l'últim punt del programa, de l'entrevista, que és parlar justament de com tractem a aquestes persones que pateixen insuficiència renal crònica a diàlisis. Moltes gràcies per haver estat aquí als micròfons de Ràdio Falset i fins una altra.
Pues moltes gràcies per la invitació. Adéu.
Adéu. Bé, com heu sentit a la presentació, avui no tenim una convidada, sinó que tenim a dos convidades aquí al nostre programa Fem Salut. Hem parlat, com ja hem dit al principi, parlarem tota l'estona de la insuficiència renal crònica, i bé, a la primera part amb la doctora Avinyó, hem tractat el tema de com... què és la insuficiència renal, una mica pues, com es dona i com es pot previndre, i fins i tot hem apuntat com es pot tractar, però arribat a aquest punt pues, ens convé ampliar una mica el que és el tractament per excel·lència de la insuficiència renal crònica quan s'arriba a uns nivells que així ho requereixen, no? I per parlar d'aquest tema tenim a una falsetana, ella és infermera, fa 9 anys que exerceix, i dels 9 anys, 3 ha estat treballant a una unitat de hemodiàlisis, per tant té suficient experiència com per donar-nos, per fer-nos 5 cèntims de com es treballa en aquestes unitats, no? Molt bon dia, Núria.
Bon dia, Armand.
Núria, si et sembla, explica'ns una mica, crec que seria per començar el correcte, que ens parlis una mica què és la hemodiàlisis. Diàlisis en general es coneix com a diàlisis, però concretament hauríem d'afegir el nom d'hemo, que es refereix a sang, i diàlisis, no? És a dir, netejar una mica la sang, no?
Exacte.
Seria una mica el que vindria a dir aquestes dues paraules conjuntament, no?
Sí, mira, pues, com bé dius, hi ha dos tipus de tractament. Hi ha la hemodiàlisis, que és una neteja de la sang, i després hi ha la diàlisi peritoneal, que en parlaré posteriorment, que és un altre tipus. L'hemodiàlisi és un tractament de substitució de la funció renal. Extreiem la sang, l'extraiem de l'organisme i la fem passar per una màquina per netejar i treure totes les toxines que tenim.
Per tant, la màquina treballaria una mica, faria la feina del ronyó.
Exacte, exacte.
Faria com uns filtres i faria la feina del ronyó.
Exacte, la màquina té un filtre que es diu dialitzador i és el ronyó artificial de la persona en aquell moment. Uh-huh. Vale? Tenim dos tipus d'accessos venosos, perquè la persona s'ha de connectar a través d'un accés venós a la màquina. Igual algú ja haurà sentit parlar-ne, que és la fístula, que és la unió entre una artèria i una vena per poder aconseguir un flux de sang molt més gran, que és, bueno, molta gent segurament ho coneix com que hi ha dos bultos, no? Molta gent ja té com dos bultos al braç i això és una fístula. Uh-huh. I després hi ha un altre tipus d'accés.
I quan te fiques damunt...
Exacte, que hi ha un flux de sang molt, molt gran i això ens permet que la màquina tregui molta sang en un minut i la torni a entrar neta ja directament a l'organisme. Uh-huh. I després hi ha un altre tipus d'accés, que és un catèter venós central, que és un plàstic, per entendre'ns, que es posa a nivell del coll, a nivell de la vena jugular, uh-huh, o a la cama, a nivell de la vena femoral.
Uh-huh. Que tenim aquí l'entrecuix, per entendre'ns.
Exacte.
Són venes, diguéssim, d'un calibre suficientment important, perquè suposo que,
exacte,
donat el cas de que les persones es tracten molt sovint, potser les fístules es fan malbé i segurament es requereix, exacte, un accés una mica més important, com són aquestes dues venes que has anomenat.
Sí,
no?
Hi ha gent que, per exemple, no és candidata a ficar-se, bueno, a poder-se fer una fístula ben feta i, per tant, ja directament se fica un catèter venós central. Uh-huh. Vale?
I quan s'arriba a la hemodiàlisis, parlem de que són persones que ja tenen un filtre glomerular, que és el que hem parlat en l'anterior apartat, ja una mica, pues, no una mica, molt baix.
Molt,
no?
Baix, exacte. Són gent que... Aquesta gent, per exemple, jo per a situar-nos una mica, són gent que d'entrada igual, fins que no està la malaltia molt avançada, no tenen símptomes, ¿vale? O tenen símptomes que s'agafen això molt més tard. I el que es fa és una analítica de sang de control i el que es veu sobretot són les toxines en sang, com són la urea i la creatinina, que estan molt elevades, i a part el filtre glomerular, que es fa amb l'orina, que es veu que és inferior a 30, i quan comencen diàlisi, que és un requeriment importantíssim ja per començar, és menor a 15 mil·lilitres per minut d'orina. Això parlem de que són gent que no fan quasi bé pipí, o sigui, o quasi bé gens o gens directament. I això és importantíssim, fer la diàlisi per poder treure totes aquestes toxines i tot el líquid sobrant, que una persona normal, pues, orinem i tots els productes de desfeta, pues, ja no els tenim al nostre organisme.
Per això es diu un aparell excretor, pues, perquè excreta, treuen fora les toxines i els altres substàncies sobrants del nostre organisme que no precisa i que, per tant, convé eliminar-les.
Claro, no? Tu pensa que si no s'eliminessin, pues això ens podria causar la mort directament, si no es fes diàlisi o un altre tipus de substitució renal.
Bé, si tu has explicat una mica el que és l'hemodiàlisi en si, volem parlar, perquè ja ho hem referit una mica a l'inici, que no només, perquè un pot pensar hemodiàlisi, persona ja d'edat avançada, no? una mica pues, és el que un li ve al cap. I segurament tu que has treballat allí pots constatar que no sempre és gent gran, sinó que al contrari, també hi ha gent jove pues, que malauradament ha tingut que passar per aquí pues, per tal de tractar-se, almenys fins que no arribin un ronyó que el pugui substituir, etcètera, etcètera. No?
Claro, desgraciadament és això. Ens trobem el gran tant percent de gent que ens trobem a la unitat d'hemodiàlisi és gent amb edat avançada, sobretot entre 60 i 70 anys, tant homes com dones. L'única cosa que això, ens trobem amb gent jove que per problemes hereditaris i altres problemes, gent hipertensa i diabètica molt jove, que tenen més problemes a l'hora de... Bueno, els ronyons no funcionen tan bé, doncs ens trobem això, de que també se'ls ha de fer hemodiàlisis des d'edats molt, molt tempranes, no? Molt precoces, perdó. I això.
Molt bé. Doncs ens trobem a davant d'això i segurament aquestes persones que has dit, que són joves, pues, potser són les que... Ha arribat el moment, si és que es pot fer, es fa un trasplantament pues que de fet seria segurament l'única manera que hi ha de deixar de fer diàlisi, pues perquè la diàlisi, com tu has dit abans, és el que els ajuda a viure, no?
Sí.
Si et sembla, tot i que segurament algú que ens està sentint potser ja ho sap per ell mateix o per algú que pugui conèixer, explica'm una mica com va això. Quantes sessions es fan al cap d'una setmana normalment? Perquè no és una cosa que es faci una vegada al mes, evidentment.
No.
Que és una cosa que la persona que hi ha d'anar sovint, no?
Sí. Mira, la persona que fa diàlisi ha de fer-n'hi 3 dies a la setmana, com a norma general, 3 dies a la setmana. Normalment és a l'Hospital Joan 23, que jo vaig estar treballant, doncs era un dia sí, un dia no, i els diumenges tots els pacients descansaven. I és un dia sí, un dia no, 3 dies a la setmana, 4 hores cada sessió. Això no vol dir que en un moment determinat o un cas en concret pugui estar més hores de tractament i més dies a la setmana. Això són casos a banda.
Perquè quanta estona s'està una persona dialitzant-se normalment?
Normalment són 4 hores, entra la unitat, des que el punxem i connectem la màquina, fins que desconnectem la màquina són 4 hores, que diuen són les 4 hores bàsiques per poder depurar bé tot l'organisme.
Perquè recordem que el nostre organisme, generalment, no tothom té la mateixa sang, evidentment, perquè depèn de lo alt, de baixos que siguem, del sexe també, depèn d'algunes circumstàncies, però en general tenim 5 litres de sang que cal netejar i cal desintoxicar, diguéssim, per a que torni a fer la feina que ha de fer dins el nostre organisme.
Sí.
Bueno, tu ja has explicat una mica és això, que dura al voltant de 4 hores i abans de començar a fer la diàlisi, requereix fer alguna prova precisa o no, o és depenent del cas?
Tu dius abans de començar els tractaments.
O hi ha tothom, o si se'ls ha de pesar, si s'ha de fer alguna cosa...
Sí.
Prèvia,
sí.
o no sé si posterior també, sí. Però prèvia a l'inici de la activitat.
Mira, jo t'explico. Un dia normal, una sessió normal d'un pacient que ve a diàlisi. El que fa és, arriba el pacient a la unitat i el primer que es fa és pesar-lo. Ens interessa molt pesar el pacient perquè d'aquesta manera veiem quin pes acumulat pot portar
Perquè normalment poden fer retenció de líquids.
Exacte, són gent que, com hem explicat abans, que normalment no fan quasi pipi o no en fan gens. Per tant, si no orinen, tota aquesta orina és líquid que es queda acumulat a l'organisme i això pot provocar problemes de respiratoris, entre altres moltes coses, no? Respiratoris, cardíacs, i és molt important saber quin pes té a l'inici. A cada persona se li estableix un pes sec, que en diuen, que això ho valora el metge en funció de les seves constants vitals, la tensió arterial, la freqüència i tot, i nosaltres sempre ens basem en aquest pes sec que té cada pacient associat i en funció del pes que porta de més a l'inici de la sessió se li ha de treure més o menys líquid durant la sessió d'hemodiàlisi. Mm-hmm. No sé si m'explico...
Sí, correcte, exactament.
I el que fem això és només arribar a pesar-lo. Hi ha vegades que els pacients, per problemes bueno, de mobilitat i tot, no es poden pesar, ens basem en altres paràmetres, però si es pot, sempre l'hem de pesar a l'inici, li prenem la tensió arterial, també que és un factor, un paràmetre molt important que ens deixa veure com està el pacient, uh-huh. I també si li podem extreure més o menys líquid durant la sessió.
I també, si no ho tinc mal entès, corregeixem, uh-huh. També hi ha algunes coses que han de vigilar a l'hora de la nutrició, per exemple, tota aquesta gent que s'està fent diàlisis, no?
Sí, la nutrició és un pilar bàsic amb el malalt renal. El que passa que un cop ja comença el tractament de la diàlisi, diguéssim que no fa falta que tinguin
tan rectes amb aquest tema, no?
Exacte, per exemple, clar, és molt important aquests pacients, com que no eliminen el potassi ni el sodi sobrant de l'organisme, que tot això el que ens permet és que el múscul cardíac, el cor, funcioni correctament, doncs han de restringir una mica el que és el potassi en l'alimentació. Uh-huh. Però ja et dic, com que ja estan fent tractament amb hemodiàlisi i això ho traiem a cada sessió, no és tan important com abans de que comencin el tractament. Això seria més important en la prediàlisi, que en diem.
I com queden les persones? Perquè jo, que hi conec algun cas puntual, sé que un cop s'acaba la sessió de diàlisis, uh-huh. Queden com una mica aixafats, no?
Sí. A veure, els pacients, d'entrada, el més normal potser podríem dir que un cop ja estan familiaritzats i han fet bastantes sessions de diàlisi, el més normal és que quan acaben la sessió estiguin, bueno, pues que no notin res especial, ¿vale? Que ja sigui com una cosa normal en la seva vida i no notin res. Però sí que sobretot al principi i en dies puntuals, depèn de com està el pacient, poden notar molt de cansament al sortir de la sessió i a vegades fins i tot poden tindre marejos. Pensa que traiem molt de líquid, a vegades normalment, perquè ens faiguis una, bueno, perquè us feu una idea, traiem 2 o 3 litres de líquid per sessió. Que això, clar, és líquid que tu tens a l'organisme i de repent te'ls extreu, no?, la màquina.
I clar, això també trau ions i altres tipus.
Exacte.
O sigui, per exemple, nosaltres quan estem parlant, que per exemple fem algun esport o anem a córrer, uh-huh. Doncs si suem molt, eliminem també no només líquid, sinó que també eliminem
sodi,
potassi i altres paràmetres, que com per exemple, o també parlem, per exemple, quan una persona té una gastroenteritis que té diarrea o té vòmits, doncs... Uh-huh. Pues, ens hem d'imaginar, ens hem de situar una mica amb això, no? Que no només treus líquids, sinó que també treus altres coses que s'eliminen, segurament en aquest cas, amb l'hemodiàlisis,
sí.
I que això fa que la persona quedi una mica xafada.
Sí, més xafada del normal i a vegades fins i tot una mica marejada. Però ja et dic, d'entrada, si tots els paràmetres estan ben establerts i la persona està... Bueno, té un seguiment sempre super específic, doncs d'entrada no hauria de passar.
Uh-huh.
Vale?
I com ho viuen això una mica els pacients? Suposo que depèn de cada persona, no? Però d'entrada és una experiència, suposo, que dura de passar, doncs, perquè són uh-huh. molts dies a l'any,
sí.
I moltes hores estan en aquella unitat, no?, fent aquest tipus d'activitat. No?
Clar, els pacients, jo el que he anat veient, és sobretot són pacients que... Bueno, a l'inici tenen molta por perquè no saben al que s'enfronten, no saben què ben bé és la inseguretat, no saben ben bé què és la diàlisi i tenen molta por, molt d'estrès. Això els genera en general molta ansietat i a part a vegades és una mica, se queden com aïllats, una mica, que no tothom, tothom té els seus, però és una mica d'aïllament social perquè porten un catèter, tenen la fístula, que visualment això, no?, pot ser una mica... A nivell de laboral, a nivell, bueno, a nivell social, a nivell personal, tot això, pues igual a la persona el fa aïllar una mica, uh-huh. No? I també a nivell de, bueno, a nivell familiar, pues és important sempre que reforcem els llaços familiars perquè
que
són gent
molt suport, no?
Sí,
molt suport.
Perquè són gent que, bueno, que tenen dificultat a l'hora de portar aquesta malaltia pues, ben portada perquè se'ls descontrola tota la seva vida.
Clar, perquè tots hem de posar-nos a la situació de que cada dia, no som, perquè no hem de pensar que només són 4 hores, perquè moltes vegades hi ha gent que ve de diferents parts i van hasta el centre on li han de fer jo recordo els diferents usuaris que et diuen jo m'aixeco a les 5 i mitja del dematí, sí, pues per anar, per poder arribar fins a les 7 de les 7 del dematí al centre on me comencen a fer la diàlisi. I clar, això vol dir que pràcticament, perquè ens entenguem, un horari laboral de 8 hores, se les, si no 8, 6, se l'estan passant entre ambulàncies
i tant.
I l'atenció que es fa al propi centre, doncs, en l'hemodiàlisi pròpiament, no?
Sí, sí, és un desgavell a la vida totalment.
O sigui, i clar, i evidentment, com més jove és la persona, pues diguéssim que més pot trencar una mica tot aquest equilibri, no? Pues perquè evidentment, pues estàs moltes hores fent la hemodiàlisi,
exacte,
no? Ara que hem parlat una mica i que hem situat una mica tot aquest tema de la hemodiàlisi, com has dit al principi, si et sembla, parlem d'aquesta altra diàlisi, que és una diàlisi peritoneal, que si no ho tinc jo mal entès, es pot fer al domicili.
Exacte.
No? I és més còmode pels pacients, però no tots ho poden fer segurament.
Exacte.
I només se pot fer unes èpoques determinades, no? Després, o és que, o no ho sé, això ja ens ho explicaràs tu.
Sí, bueno, jo us explico pues, del que jo conec, bueno, del que he viscut allí a hemodiàlisi, a la unitat. Doncs mira, també és un altre tractament, igual que la hemodiàlisi, és un tractament per substituir aquesta funció del ronyó. L'única cosa diferent és que en comptes de portar un catèter, com hem dit, o les fístules o un accés venós per moure tota la sang i netejar-la tota, el que porta el pacient és que el que se li posa és un catèter peritoneal, que què vol dir
això? O sigui,
aquí
la cosa de la panxa, per entendre'ns.
Exacte.
A
l'abdomen se fica un catèter i el que fem és introduir un líquid, que aquest líquid el que permet és que les substàncies de rebuig de l'organisme i el líquid sobrant pues, bueno, s'uneixin en aquest líquid i al cap d'unes hores de tindre'l posat dintre el peritoneu, que és damunt de l'abdomen, doncs al cap d'unes hores se retira i tots aquests productes de desfeta, toxines, s'eliminen.
Mm-hmm. Vale? I això ho han de fer cada dia?
Això ho fan diàriament. El pacient ho pot fer al seu domicili i es pot fer entre 2-3 passes al dia. Vale? Mm-hmm. I també es pot fer amb una màquina automàtica, però tot això s'ha de valorar prèviament, s'han de fer uns controls de l'abdomen a veure si realment pot fer diàlisi peritoneal o no, i quin tipus de tractament peritoneal és el més adequat per a ell.
Jo t'he comentat una mica el de la diàlisi peritoneal, perquè jo sé que conec un cas, únicament un cas, que va fer-se durant un temps, i sé que al final pues, va tindre que tornar a anar a hemodiàlisi, no sé exactament pues, si era perquè ja no es podia fer pues, pel que dius tu, perquè potser el tema abdominal o que sigui, pues, dificulta que es pugui acabar fent aquest tipus de diàlisi, no? I el cas és que va tindre que ha acabat retornant, de fet encara està ara anant cada 48 hores aproximadament pues, a la unitat de diàlisi que li pertoca. No?
Clar, hi ha pacients que d'entrada sembla que puguin ser candidats a fer diàlisi peritoneal, però després un cop ficat el catèter a l'abdomen, pues pel que sigui per cicatrius prèvies o perquè l'abdomen mateix no ho tolera el que sigui, pues clar, no els hi va bé la diàlisi peritoneal i han de tornar o han de començar a fer hemodiàlisi.
Mm-hmm. De fet, suposo que la gran avantatge de la diàlisi peritoneal és sobretot que no cal moure's del domicili i que, per tant, pues, te permet fer dins de tot una vida pues, més amb menys entrebancs que no és el fet de tindre d'estar lligat a la hemodiàlisi cada 48, en
claro,
tot cas 72 hores, depenent quan és el cap de setmana, diguéssim, sí, que tinguis que anar al teu lloc de referència.
I tant, sí.
Bé, crec que el temps se'ns està tirant una mica a sobre. Jo crec que m'ha apuntat força bé una mica de què es tracta l'hemodiàlisi i com es treballa en aquestes unitats que es fa aquest tipus de tasca. Crec que l'únic que ens queda, que és una mica el que hem parlat a la primera part del programa, és pues, intentar prevenir que això no es dongui, no? Però que, bueno, que malauradament pues, quan es donen les circumstàncies pues, s'ha d'acudir al tractament pues, que precisin, que en aquest cas és un tractament segurament molt moler, sobretot pel temps que ocupa, no? Uh-huh. Però que malauradament pues, bueno, si és el cas pues, s'ha d'acabar aquí.
I tant,
Cosa més a afegir?
No, jo només dic, pues, si, pues, això, la gent que per desgràcia ha d'acabar fent diàlisi, pues, que estan molt, molt ben atesos, sempre molt, bueno, preguntar i que se'ls informarà de tot el que els hi faci falta.
Suposo que tantes hores al costat de en aquest cas de la majoria, també hi ha metges evidentment, però la majoria de la gent que està al costat de les unitats de diàlisi és auxiliars o infermeres, no? Mm-hmm. Per tant, jo crec que en tantes hores que està el pacient, l'usuari allà al costat, suposo que acaba agafant una mica de confiança també amb la gent que normalment veu i per tant té més facilitat per una mica, pues, Valtros, si pugueu explicar les coses i pugui també tenir, si té alguna angoixa o algun tipus de dubte, no? Pues una mica, pues, poder expressar-lo, perquè suposo que estar tantes hores amb ells, pues, també s'acaba agafant confiança, no? Clar, perquè moltes vegades són usuaris que aneu veient de manera reiterada.
I tant, el recolzament per part d'infermeria jo penso que és molt important, metges i auxiliars evidentment també, però la infermera és la que està més hores al seu costat.
Pues bueno, Núria, doncs el que hem dit, doncs moltes gràcies per haver estat aquí als micròfons de Ràdio Falset.
A vosaltres.
I si ens convé alguna altra vegada per algun motiu parlar amb tu, pues ja t'ho farem saber.
I tant, serà un plaer. Gràcies.
Adéu-siau.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat en tots vosaltres la Clàudia, l'Armand i a la part tècnica el Jordi Solde. Tot seguit us deixem amb l'informatiu cap de setmana que us portarà a l'actualitat de la nostra comarca. Nosaltres ens acomiadem fins l'any que ve. Que tingueu unes bones festes i una entrada d'any plena de salut. Adéu-siau i fins aviat. I